Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Josep Pedrosa, bon dia i bona hora.
Bon dia, Roger.
Quina jornada que ens espera avui amb aquesta marató que arrencarà oficialment a les 8, però que mica en mica en aquest suplement que es va despertant anem escalfant motors, eh?
I tant, parlarem de l'impacte emocional de la pandèmia sobre les criatures.
Doncs avui un ofici d'educar també dedicat a aquesta marató de Catalunya Ràdio i de TV3 que arrencarà aquí al Suplement. Quan vulguis, Elisabet.
Gràcies, petons.
L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
És important i molt necessari que els infants puguin posar paraules a tot allò que viuen, que senten, que experimenten, les seves vivències, les seves pors. Moltes vegades els infants no tenen aquestes eines, no tenen aquests recursos, aquest vocabulari per poder treure-ho, i moltes vegades és a través dels contes que, empatitzant amb els seus personatges, se n'adonen que allò que el personatge està vivint és el que ell també està vivint o ha viscut. Llavors, gràcies als contes, ells tenen aquesta facilitat per poder compartir amb els adults o amb la resta de companys aquestes vivències que d'una altra manera seria molt complicat de compartir.
Benvinguts a l'ofici d'educar. Hem començat escoltant la Vanessa Buenache, mestra d'educació infantil a l'Escola Joviat de Manresa i coautora del llibre On són les nostres abraçades, per ajudar a pair la pandèmia a infants i famílies. Davant de l'angoixa, la incomprensió i la por que ens ha portat la Covid, tenim eines molt poderoses: la creativitat, l'amor, la solidaritat i l'acompanyament emocional. Això és la Marató de Catalunya Ràdio i TV3. I avui tampoc a l'ofici d'educar oblidem la infància. I per aquesta raó volem dedicar aquest programa a l'impacte de la pandèmia en les criatures. I ho farem amb
Anna Carpena, mestra especialista en educació emocional i autora de diversos llibres com L'educació de l'empatia és possible. Lara Terrades, psicòloga, terapeuta gestal infantil i corporal a acompanyament familiar. Rafael Vizquerra, catedràtic d'orientació psicopedagògica a la Universitat de Barcelona i president de la Xarxa Internacional d'Educació Emocional i Benestar. I Laura González, psicòloga, clínica del Servei de Salut Mental de l'Hospital de Sant Joan de Déu. Riurem amb l'Oriol Dalmau. Sentirem Carlos Sánchez Llibre, president de Tomando Conciencia, impulsors d'un estudi sobre com va afectar el confinament la canalla. I acabarem amb una nova edició del concurs dels llibres per somiar amb el Jaume Centelles.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
L'estrès i la por dificulten l'adquisició d'aprenentatges eficients i contribueixen a generar caràcters menys proactius i transformadors. David Bueno.
I avui a l'ofici d'educar, motiu de la marató, l'impacte emocional de la pandèmia en les criatures. Benvingudes Anna, Lara i Laura, i benvingut Rafael. Benvinguts, benvingudes tots. Començarem amb el Rafael. El Rafael Vizquerra és catedràtic d'orientació psicopedagògica a la Universitat de Barcelona i president de la Xarxa Internacional d'Educació Emocional i Benestar. Explica el Rafael que per ara no tenim investigacions científiques que puguin avalar els impactes de la pandèmia en les criatures. El que puguem dir, per tant, és opinió. Però el que sí sabem és que els nens viuen l'experiència a partir dels ulls de la seva família. I, per tant, aquest impacte emocional serà diferent en funció de la família de cada infant. No és el mateix una llar en la que s'ha conviscut en poc espai molts germans, o un fill sol en un pis gran. Els condicionaments han estat diversos i, per tant, hi ha famílies que ho han pogut viure amb una certa normalitat, però d'altres han tingut persones afectades o morts o pèrdues econòmiques, i això es trasllada als fills que ho augmenten. A veure, Rafael Vizquerra, benvingut. Tu dius que els infants funcionen com una lupa amb les emocions i que les amplien, no? Per què això? I quina és la diferència amb els adults, Rafael?
A veure, jo diria de que els nens viuen la pandèmia així com la veuen i així com la senten en els adults. Pares i mares condicionaran totalment l'experiència dels nens. Per això jo recomanaria que en la mesura del possible féssim el possible perquè els nens visqui una situació de la manera més lleugera possible. No els amarguem l'existència si no és indispensable.
Tu, Rafel, parles del clima emocional que estem creant i oferint a les criatures. Què és això del clima emocional, Rafel? I com podem crear un clima emocional positiu, no? Perquè ara, en alguns moments, estem creant climes emocionals en relació a la pandèmia, de por, d'ansietat, de...
Us donaré dues notícies. Primera, portem en aquests moments 72 milions de casos amb més de 1.600.000 morts. Això són xifres realment espectaculars que han provocat que molta gent ho estigui passant molt malament. Hi ha hagut a Espanya en aquest darrer any més de 80.000 intents de suïcidi. I així podria donar dades que assenyalen realment la situació que estem vivint de manera crítica. Ara dono una altra notícia. Tot això que acabo de dir només afecta a un 1% de la població. En concret, els morts dels contagiats són aproximadament el 2%. A Espanya, que ha estat un dels països més afectats, ha arribat en el 3%. Un percentatge d'aquest valor entra dintre d'allò que és, diríem, superable sempre que compliquem en totes les normes que ens recomanen les autoritats polítiques i sanitàries. He donat la mateixa informació, exactament la mateixa, de dues formes distintes. Però cadascú que m'hagi escoltat que pensi quina informació l'ha impactat més. I també que pensi quina informació li agrada més sentir.
Rafel, tu dius que les notícies es difonen no per si són veritat o descriuen una realitat, sinó per la capacitat que tenen d'activar emocions, com la por, la ràbia i la sorpresa. Per què ens activen i ens motiven tant aquestes emocions? Tu dius que d'alguna manera, la por és una de les emocions més potents que ens ha permès sobreviure i adaptar-nos.
Així és. Un estudi del MIT, el Massachusetts Institute of Technology, ha demostrat, en base a més de 4 milions i mig de notícies, que una notícia falsa té 6 vegades més de probabilitats de difondre-se que una notícia que és vertadera. Les notícies vertaderes són avorrides, ja ho suposam, ja ho sabem. En canvi, les notícies falses, sobretot en la mesura que poden activar por, ira i sorpresa, multipliquen la capacitat de difusió. Per què és això d'així? Perquè les persones tenen una predisposició a experimentar les emocions. I allò que ens causi emocions, hi anirem. Pensem, què fem quan tenim temps lliure? Veure pel·lícules de cine, llegir novel·les, que no vol dir que siguin veritat, sinó que la ficció, la literatura de ficció, per què té tanta difusió? Perquè activa emocions.
Rafel, una de les coses que dius és que amb la crisi de la Covid i en general la política utilitza les emocions i que s'ha utilitzat, per exemple, l'emoció de la por, no? I que, per tant, tu creus que l'alternativa a això seria educar la gent perquè actuï de forma responsable?
Evidentment. El gran repte és educar per siguent conscients de com som i com ens funcionen les emocions, les puguem gestionar de la millor manera possible. I que no ens veiem enganyats. Simplement això.
Diu el Rafael Vizquerra que la plasticitat dels nens és tan gran que el més probable és que no tinguin gaires efectes psicològics a la llarga si la situació es normalitza i que, per tant, la majoria no en sortiran traumatitzats. Però sí sabem gestionar aquests ingredients que dèiem ara, aquestes emocions que ens estan movent tant en aquesta pandèmia.
Sí, jo recomanaria, evidentment, el que és un acompanyament emocional, un atendre a totes les situacions, sobretot, que es capti que hi ha necessitat d'atenció, però insistiria moltíssim en no alarmar innecessàriament en els nens, tant per part del professorat com per part de les famílies. La plasticitat dels nens, en la majoria dels casos, més del 80% dels casos, previsiblement no se sentiran greument afectats. Hi ha un percentatge de que sí. I dependrà, sobretot, de com ho hagin vist i viscut a dins la família i a dins els contactes amb els adults.
Doncs, Rafael Vizquerra, moltíssimes gràcies. Avui a Catalunya Ràdio, l'impacte emocional de la pandèmia en les criatures, a l'Ofici d'Educar, en temps de suplement.
Vull aprendre a ser amo de les meves emocions.
Els nens oloren que tenim una emoció molt intensa i si perceben o imaginen que no els podrem sostenir, reprimeixen la seva angoixa o por i fins i tot poden semblar tranquils i adaptats. Verònica Anton.
Hem escoltat el Rafael Vizquerra, l'Ofici d'Educar, i ara l'Anna Carpena, que és mestra, especialista en educació emocional i autora de diversos llibres com L'educació de l'empatia és possible. Diu l'Anna que estem en un punt diferent de quan va començar la pandèmia. Les vivències múltiples i variades han anat evolucionant en funció de la situació familiar, el que ens deia el Rafael Vizquerra. I ens posa un exemple que ens ajuda a entendre on som. Una mare amb tres fills li va explicar a l'Anna que un dels tres fills es va fer un esguins, van anar a urgències i la mare, per calmar els altres dos fills, els va enviar una foto del germà i els nens, plorant alarmats, li van dir, ens enganyes, segur que el germà té la Covid. Els nens, diu l'Anna, poden viure aparentment bé la pandèmia, no en parlen, però quan hi ha una esquerda el neguit surt amb força. Diu Anna Carpena que cal donar resposta i espai a les vivències dels infants perquè que no en parlin, que s'ho quedin per dins, també ens ha de fer espantar. Anna Carpena, benvinguda. Com podem saber si els nostres fills estan bé?
Hola, bon dia. Gràcies per convidar-me. El que explicaves d'aquest cas, volia il·lustrar que la fotografia era d'un peu embenat. Davant d'un peu embenat, l'escriptures, la germana gran de 8 anys, reacciona dient m'heu enganyat, no? Ens esteu enganyant. Això posa de manifest, per una banda, de que les criatures escolten, les criatures potser no pregunten, les criatures, però, tenen les antenes posades, es queden amb coses i se'n fan els seus castells, amb més o menys fantasmes a dins. Per tant, escolten, senten i agafen informació i amb aquesta informació ells es fan el seu castell, fan castells en els quals hi ha més o menys fantasmes. Aleshores, què significa? Que les criatures han d'estar informades i encara que s'ho callin, encara que no preguntin, és la família que ho ha d'abordar. I moltes vegades la família no ho aborda per por. I les criatures no en parlen també per por i al final tothom queda callat i sembla que no passi res. I davant de la pregunta com ho viuen la vostra canalla? No, bé, bé, la nostra canalla ho viu bé. El que passa és que s'ha de treure i malgrat ells no en parlin, és la família la que ha de posar sobre la taula les coses que estan passant d'una manera molt delicada, d'una manera molt propera, no fent sermons, no sent abruptes, sinó fer que flueixi el com se senten, el que saben, el com es configuren la situació. I a partir d'aquí poder crear un hàbit de normalitat de parlar, que això ja abans de la pandèmia semblava que era un dèficit en moltes famílies i que ara és que és inevitable que canviï, no? I que s'abordi, que es pugui parlar de tot el que estan sentint.
Dius, Anna, no esperar... una de les coses que dius, Anna, que és molt potent, és que sí, la gran capacitat d'adaptació dels nens, que és un mecanisme de defensa del món, però preguntes tu a què s'adapten, no? També el dolor, si n'hi ha. Tant ho fan que el poden arribar a normalitzar, i dius que els nens ara mateix s'estan acostumant a coses que potser no s'hi haurien d'acostumar, no? Com és aquest mecanisme d'adaptació tan gran que fins i tot poden arribar a normalitzar el dolor, no? Anna, a què creus que no s'haurien d'acostumar i com funciona aquest mecanisme?
Aquest mecanisme és quan no pots fer front al dolor, el dolor és tan intens que el que has de fer és desconnectar d'ell. I això ho arriben a fer a l'escriptura i ho arriben a fer els adults. I molts adults han crescut tenint un dolor intern del qual van desconnectar durant la infància perquè no el podien suportar. Bé, en aquests moments ja potser no són uns dolors tan forts, generalitzats, però sí que n'hi ha de dolors. Per exemple, el del dol. Les criatures estaven esperant anar a l'escola per poder veure els amics. Era el més important d'ells. I arriben a l'escola i els amics íntims no els tenen. Els veuen allà amb una altra bombolla, allà al pati, d'un extrem a l'altre, aixecant la maneta per saludar-se. I això és dolor. I és dolor quan els pares viuen dolor, també. Quan perden la feina, quan no saben, aquesta incertesa de fins quan ens durarà, què ens passarà. Tot això és tan dolorós que arriben a desconnectar per sobreviure.
Anna, tu alertes, sí, de les conseqüències emocionals, per exemple, de créixer amb un missatge tan potent com aquest, no siguis tocat, no? I tu proposes algunes alternatives.
Sí. A veure, tenim una necessitat natural, eh? La de la companyia, som animals gregaris, necessitem la companyia, necessitem el contacte, ja sigui visual o sigui físic, però necessitem aquesta socialització d'estar amb l'altre. Aleshores, hi ha cultures que això encara ho accentuen més, com la nostra. Per tant, allò al que estem acostumats, en el moment en què ho perdem perquè no podem acostar-nos als altres, és un dolor al qual no s'haurien d'acostumar. I jo proposo, per llançar la idea de l'esperança en quant a aquest tema de proximitat, o sigui, despertar la idea i despertar el sentiment d'esperança, dient, sí, és possible tocar-se, no passa res si et toques. El que passa és que, com que sí, que passa, la meva proposta és, i qui es cregui que aquesta necessitat que és real de les criatures hauria d'intentar posar-ho a la pràctica, que és que a l'escola, a la classe, les criatures, ni que siguin un cop a la setmana, poguessin utilitzar unes bates d'aquelles que es fan servir a sanitat, que són d'un sol ús, posar-se les bates, posar-se pantalles, mascaretes, aquestes pantalles transparents o mascaretes transparents, potser també guants, i fer aquell treball cooperatiu de colze a colze que ha quedat ara desplaçat i poder seure al voltant d'una taula colze a colze, espatlla a espatlla i treballar una altra vegada col·laborativament com havien estat fent i sentir aquesta proximitat. I després tot això es llença, sí, és un malbaratament pel medi, però la sanitat també s'aborda d'aquesta manera i poder-se tornar al cap d'una setmana a trobar amb aquesta tessitura. A més, també, això de que els nens vegin només el clatell del davant, cosa que havia estat ja marxant, afortunadament, i les classes, els espais s'estaven distribuint d'una altra manera, i ara la pandèmia ens porta a que les criatures seuen que una darrere l'altra, que veuen els clatells dels altres i prou. En comptes d'això, també, ni que sigui un cop a la setmana, retirem taules, fem rotllanes de cadires, amb prou espai de l'una a l'altra com perquè no sigui alarmant, amb caretes d'aquestes pantalles transparents i tots de cara a tots poder-se veure i poder parlar de com se senten, de com ho viuen, de la seva anècdota, ajudant també el professorat, hauria d'ajudar a trobar temes positius que han viscut, perquè no només ha sigut negatiu. Les seves experiències, les seves vivències, no només han sigut negatives. Poder fer fluir també les experiències positives.
I una de les coses que tu poses l'accent, Anna, per afrontar aquest virus antisocial que dius tu, és l'acompanyament emocional i, sobretot, educar per l'empatia.
Sí. Educar per l'empatia, sobretot els adults són els que donen el seu exemple d'empatia. Les criatures aprenen per modelatge. Quan les criatures estan envoltades de persones empàtiques, són o trobaran aquells moments ideals, adequats, perquè el llenguatge corporal de la criatura ho ha dit, perquè és aquell moment dolç en què es pot activar la conversa per anar a parar aquesta comunicació tan necessària, aquest què sento, com veig les coses, com ho visc, com ho explico, què espero, què necessito. I això és l'empatia del professorat i l'empatia dels pares o dels familiars més propers i dels referents més proximitat. Aquestes persones, si són empàtiques, aprofitaran aquests moments. No s'agafaran el dir, bueno, d'això se n'ha de parlar. O sigui, el dir, vinga, va, anem a parlar-ne, d'això se n'ha de parlar, no ha de ser així, sinó ha de ser aquest contacte permanent dels adults amb les criatures de les que són responsables. Això no només afavoreix la comunicació tan necessària per acompanyar emocionalment, sinó que, a més, estàs donant un modelatge d'empatia i estàs educant l'empatia de les criatures.
Avui, a l'Ofici d'Educar, l'impacte emocional de la pandèmia en les criatures amb motiu de la Marató a Catalunya Ràdio en temps de suplement.
Soc un pallasso i m'agrada molt riure.
Són les nostres abraçades? Ens explica la història de la Martina, una nena de 5 anys, i ens dona la visió de tots aquells infants que no han pogut dir la seva. Han sigut els grans oblidats de la pandèmia. Aquest conte els hi dona aquest protagonisme que tant es mereixen i que no han tingut. Ens explica com han viscut, des de l'alegria del primer dia que arriben a casa, dient que a l'escola els hi han dit que estarien uns dies sense tornar, fins a la tristesa de no poder veure els seus amics ni poder jugar amb ells, a l'enyorança de no poder anar a casa dels avis, de no fer-los un petó o una abraçada, o intentant cridar l'atenció dels seus pares perquè no li fan cas i estan massa ocupats amb la feina o amb problemes que també estan patint, i com ella els hi crida l'atenció. Hi ha una part de ficció, que és la història de la Martina, i una part de no ficció, que hi ha uns conceptes per treballar, tant per grans com per petits. Aquest llibre és una molt bona eina o un bon recurs educatiu perquè ajuda els infants a exterioritzar tot allò que han viscut, el que han patit, tots aquells neguits, totes aquelles pors per un bon benestar físic i psicològic.
Hem escoltat la Vanessa Buenache, mestra d'Educació Infantil a l'Escola Joviat de Manresa i coautora amb Gemma Santlleí amb els dibuixos de Galdric Sala del conte On són les nostres abraçades. I parlem també amb la Laura González, psicòloga clínica del Servei de Salut Mental de l'Hospital de Sant Joan de Déu i coautora de l'article Infància i Covid, impacte i gestió de la nova normalitat, on llegim: segons experts en psicologia clínica i psiquiatria de la infància i l'adolescència, un de cada quatre nens que ha patit aïllament per la Covid-19 presenta símptomes depressius i o d'ansietat. Sabem que els infants i els adolescents són un col·lectiu especialment vulnerable als estressors ambientals. Cal posar el focus en la infància respecte als seus drets i copsar les seves necessitats. Hi ha, per tant, un impacte emocional global incert i, sobretot, un gran impacte en la població infantil i joves, en funció, però, ho hem dit ja, de la capacitat de resiliència de cada infant, de cada família. Laura, de què depèn aquesta capacitat de resiliència de cada infant?
Doncs, bueno, en primer lloc, la resiliència podem dir que és la capacitat que tenim les persones d'afrontar una situació d'estrès i mantenir-los en equilibri, en homeostasi. Podem dir que, ho sabem, a hores d'ara, que no totes les persones reaccionem o vivim de la mateixa manera davant de situacions d'adversitat que són similars, i això és perquè la resiliència depèn no d'un factor, depèn d'un conjunt de processos o factors. Per exemple, doncs, tindríem factors que provenen de la persona, com factors genètics o les pròpies estratègies d'afrontament de cadascú, i també hi ha factors importants que provenen de l'entorn, per exemple, de la família. a situacions d'adversitat a nivell familiar, problemes econòmics, situacions de problemes previs de salut mental en les famílies, són factors importants a tenir en compte que podrien ser factors de risc o factors de protecció, alhora també.
Si més no, són experiències que passen en el període de la infància però que poden tenir un impacte en la salut mental de la persona adulta, no?
Sí, efectivament, les experiències que vivim en etapes molt primerenques, a l'infància i a l'adolescència, poden tenir un impacte a mitjà termini a la salut mental de les persones. Sobretot, insisteixo, en els més petits, en la canalla, en els infants, perquè ells encara, doncs, pel desenvolupament, no tenen les estratègies d'afrontament òptimes o adequades per afrontar situacions d'estrès. Per això penso que és tan important en la situació que estem vivint ara de pandèmia poder copsar i poder observar bé de quina manera estan manifestant i responent a nivell de malestar emocional, especialment aquests que són més vulnerables, o bé perquè tenien problemes de salut mental a nivell previ, o bé perquè estan dins de famílies que tenen dificultats doncs, econòmiques, o també famílies on hi havia una situació de risc de violència, per exemple, intrafamiliar.
Perquè una de les coses que dius tu és que això a la llarga té un efecte acumulatiu, no? I per tant l'impacte no s'acabarà quan s'acabi el virus, i que per tant cal intervenir ja perquè el diagnòstic ja el tenim. Amb què us esteu trobant i què seria més urgent, ja que ja tenim el diagnòstic, no?
Sí, ho sabem. Mira, per exemple, durant el confinament, que va ser un període molt complicat, sabem que hi va haver un impacte. Entorn al 20 i al 30% dels infants tenien sintomatologia que podíem considerar que era significativa. Sobretot ha sortit abans sintomatologia d'ansietat i depressió. Els petits sabem també que van ser els que van tenir més dificultats per adaptar-s'hi. Les manifestacions també dels petits no són tant d'ansietat manifesta o depressió, sinó problemes de conducta. Doncs hem vist, per exemple, que tenia més rebequeries o més frustració, més irritabilitat, i tot això no vol dir, jo penso que és important que no hem de fer patologia de tota aquesta sintomatologia, que probablement és sintomatologia que podem dir adaptativa i esperada en una situació que és absolutament excepcional, la que estem vivint. Llavors, jo penso que l'important és poder seguir en aquests infants que estan en risc, que estan manifestant dificultats, i veure si aquesta sintomatologia persisteix en el temps, és intensa i ocasiona dificultats en l'adaptació, doncs cal intervenir de manera precoç, de manera primerenca.
Una cosa molt important que diu la Laura, el factor protector que ha estat l'escola pel que fa a la salut dels infants.
Totalment. Jo penso que a hores d'ara no tenim cap mena de dubte que la incorporació a les escoles, la canalla està pràcticament 6 mesos sense anar a l'escola entre vacances i confinaments, i la incorporació de la rutina tan necessària, del contacte social, encara que sigui en el grup bombolla, però la necessitat social en aquestes edats és imprescindible. Jo penso que és excel·lent la feina que s'està fent a les escoles, en els mestres, en les mestres, i a més penso que a hores d'ara, amb la situació que tenim, l'escola pot ser un entorn en el que es pot veure de manera precoç, es pot copsar aquells infants que estan mostrant dificultats i, per tant, podem actuar de manera relativament ràpida i preventiva.
Dius tu, la salut mental és més que mai crítica i s'han vist un increment de malestars d'infants i adolescents. Per exemple, s'han duplicat els casos de trastorns de la conducta alimentària. Què s'hauria de fer per posar en primer lloc la salut mental infantojuvenil, Laura?
Aquesta pregunta m'encanta perquè... perquè realment jo, no, amb un punt reivindicatiu, jo penso que la salut mental en general i en particular infantojuvenil ha estat la gran oblidada. Jo penso que la pandèmia en salut en general està posant de manifest les carències a nivell històric, a nivell de recursos que arrossegàvem. Efectivament, hi ha col·lectius que estan molt tocats, que són molt vulnerables. S'han duplicat els casos, com deies, de trastorns de la conducta alimentària. Ens estan arribant més casos i casos que són més greus. Jo penso, de tota manera, no, en la línia del que comentàvem abans, que tampoc hem de ser alarmistes, ja en tenim prou informació de por i d'angoixa, i una cosa que sí que vull incidir és que, tot i que la gent està patint i hi ha malestar, però la norma a hores d'ara és la resistència i la resiliència. Vull dir, la gent està fent grans esforços per adaptar-se a aquesta situació tan delicada que és la pandèmia.
I poses tu també l'accent en la prevenció com a principal factor de protecció. És a dir, ara posem-nos-hi ara, no? No esperem que això es compliqui i tinguem adults amb problemes de salut mental.
Exacte.
Avui a l'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio, en temps de suplement, parlem de l'impacte emocional sobre les criatures.
Escolta'm, a lo millor tinc raó.
Aquesta crisi és una oportunitat per fer política feminista. Fer un canvi de mirada, de les cures, de les persones i de la vida. Alba Alfageme.
I avui a l'Ofici d'Educar també escoltem la Fundació Tomando Conciencia, que va impulsar un estudi a nens i nenes de 6è de primària per saber com els havia afectat el confinament. 18 escoles de Barcelona i l'Hospitalet, en barris amb diversitat social, i avalat per l'Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya. Ens explica les conclusions del seu president, Carlos Sánchez Llibre.
El canvi de rutines familiars, efectivament, van canviar els hàbits d'aquests nens i nenes durant el confinament. Per exemple, la majoria explica que es van consumir menys menjar ràpid i van estar més hores enganxats a les pantalles. Però, curiosament, aquests mateixos nens van experimentar menys malestar i bullying i van aprendre a ser més empàtics degut a les situacions que van viure a casa seva. Totes aquestes conclusions ens duen a preguntes interessants per qüestionar-nos com ha de ser l'educació del futur. Com, per exemple, quin efecte emocional té l'escola en els nens i nenes? Quin paper ha de tenir la tecnologia en l'oci i les aules? O quina importància ha de tenir l'alimentació en el nostre dia a dia?
Moltes preguntes, molta feina. Necessitaríem molts programes per anar responent tot això que plantegem. En seguirem parlant. Ara parlem amb la Lara Terrades, psicòloga, terapeuta gèstal infantil i corporal, acompanyament familiar. La Lara Terrades troba desproporcionades la rigidesa i la duresa de les mesures i restriccions amb la infància per dues consideracions. La baixa incidència de contagis a les escoles i perquè aquestes mesures sanitàries no tenen en compte, diu ella, l'impacte emocional pels infants, i ella està veient a la consulta els símptomes d'aquest malestar. Irritabilitat, molta dificultat per acceptar normes, rebel·lió o massa submissió, trastorns amb el son o la gana, falta de curiositat i apatia amb el joc. Diu ella, són resilients els nens? Sí, però s'ha de vigilar perquè quan es diu que s'estan adaptant, ens hem de preguntar a quin preu s'estan adaptant. Lara Terrades, a quin preu s'estan adaptant les criatures a aquesta situació?
Doncs com ja s'ha dit molt, no? La norma és la resiliència. Per mi la cosa que hem de mirar és què estan sacrificant i, com també ja s'ha dit, què estan normalitzant. Aleshores, infants i joves, i com més infants són, menys capacitat tenen de discernir si allò que estan acceptant els hi fa bé o no els hi fa bé. Llavors sí que podem veure aquesta gran adaptació per la seva capacitat plàstica neuronal, però potser els seus cossos s'estan tornant rígids, per exemple, per no poder-se tocar amb altres, o potser tenen una sensació com de no seguretat per no poder veure la cara de l'altre. És a dir, que estem potser veient la part superficial, però en la part profunda, tot això, si ho normalitzem i aquesta infància i aquesta adolescència creixen amb aquestes normes, potser entendran que relacionar-se amb l'altre és un factor de risc. I això és perillós, créixer amb aquesta creença. I jo crec que és una sobreadaptació, perquè no és natural a la nostra espècie i a la infància i l'adolescència encara menys.
Lara, com els podem ajudar?
Molt bé, pregunta del millón, no? Com que diem el que passa i què podem fer, que important és això. Arrel d'aquesta pregunta, jo estic fent diverses xerrades a les escoles per acompanyar famílies, perquè poc serveix de queixar-nos, no? La cosa és com posar-nos a acompanyar i ajudar. Llavors jo crec que hi ha un factor de protecció molt important que ja s'ha dit, que és la família, primer, com està. No? El que deia en Rafel, l'infant veu el món a través dels ulls de la família. Llavors si jo com a mare o com a pare estic angoixada per no toquis aquell pom de la porta, per exemple, no? Com ho deia l'altre dia una mare, com jo poso els límits, què li estic transmetent, aquest és un món ple de por, ple de perill i de riscos, o és un món on jo puc confiar? Jo crec que el primer factor de protecció és mirar cap a dintre. I després, poder estar atentes a aquests símptomes, no? Que algunes són com més somatitzacions. L'altre dia una mare em deia, no? Com conductes autolesives, per exemple, estirar-se els cabells, fer-se mal a una mateixa, o tenir mals de panxa, mals de caps. O sigui, com poder llegir entre línies allò que ens estan demostrant amb el seu comportament, perquè de vegades, com més petites són, menys llenguatge verbal tenen. O un altre factor de protecció molt important és, que ja ho hem dit, expressió emocional. És a dir, si jo puc, quan arribo a casa, expressar el meu malestar perquè avui no he pogut veure la meva amiga perquè estava darrere d'aquella línia al pati, no? I perquè els infants i joves puguin expressar-se, jo crec que han de trobar a l'altra banda persones adultes que sapiguem escoltar. I saber escoltar passa per donar espai per no jutjar les seves emocions i alhora perquè jo com a adulta també expressi les meves, no fer un tabú. I com deia la Laura, això ja ve de molt enrere, no? Tenim una poca pedagogia emocional, com deia en Rafel també. Jo crec que és un moment de posar-nos molt les piles i aprendre a gestionar les pròpies emocions, perquè quan no ho podem fer, els infants tampoc ho poden fer. I això, a la llarga, són taps. És com si poséssim un tap en un volcà.
Alerta la Lara dels perills de col·locar els límits als nostres infants des de l'angoixa i des de la por. Tu ens ho deies ara fa un moment. I també la importància... clar, els adults ja tenim configurat un mapa per entendre les emocions. Els infants no el tenen configurat, aquest mapa, no? I, per tant, tot allò que ens deia abans l'Anna Carpena del modelatge de les emocions es fa tremendament difícil en aquest context, no?
Sí, clar, precisament per no poder veure la cara de l'altre i estar normalitzant com que només veiem els ulls, quan jo sóc un infant necessito experimentar amb tots els meus sentits àmpliament el món, el meu entorn i el món social. Aleshores, jo aprenc l'empatia, que això és un concepte d'un psicòleg, que és el reconeixement mutu, que deia que com a espècie jo aprenc a caminar perquè veig algú que camina, jo aprenc a riure perquè veig algú que riu. Aleshores, clar, amb aquestes mesures, que d'alguna manera jo veig que poden estar cuidant una part de la salut més física, descuiden aquesta part, que són necessitats psicològiques essencials. Clar, un infant no té un mapa de si veu uns ulls que s'estan fent arruguetes aquí al costat, vol dir que aquella persona està somrient. Nosaltres ho podem inferir, però un infant no. Llavors, aquesta manca d'informació de l'altre sí que pot generar, jo crec, efectes, això ja ho veurem a llarg plaç, no? Però amb què passarà, no? En quant a l'empatia, com l'hem conegut fins ara. Vull dir una altra cosa, de la pregunta que m'has fet abans. Jo crec que com a famílies i les escoles, que estan fent molts esforços, ja estem fent el màxim que podem. I després també hi ha una part més gran que engloba tot això, que és la part política, no? I jo crec que una altra cosa important de cara a aquest nou paradigma és que la política pugui posar la vida al centre. La vida en tant en quant emocions, psicologia, no només la vida física d'absència d'enfermetats. I amb un equip de psicòlogues estem escrivint, i bueno, ja hem acabat, un manifest on es pugui expressar totes aquestes necessitats que ens sembla que no estan cobertes i on fem unes demandes. Aleshores, vull dir aquí que publicarem aquest manifest el 21 de desembre i que podeu trobar l'enllaç si voleu adherir-vos i signar a l'Instagram, @manifest2021.
Més coses que diu la Lara Terrades. Estem en un moment de moltes micro i macro pèrdues més o menys intenses i que generen dols, estats d'ànims estranys, ploro per qualsevol cosa, ràbia. Estem processant la pèrdua d'una vida anterior i això en els infants es veu en el concret. Quines són aquestes micro i pèrdues? Com s'expressen? Es posa com un exemple, és com ho podem entendre millor.
Sí, per exemple, en aquestes xerrades que us deia, l'altre dia una mare deia: com li explico a la meva filla de 5 anys que no pot abraçar la seva amiga o que no pot compartir els objectes? De quina manera ella pot entendre això, no? Clar, aquí el que aquesta criatura està expressant és una tristesa per una pèrdua d'alguna cosa que, a més, no pot entendre. Llavors, és molt important permetre que les criatures puguin expressar aquest dolor, aquesta tristesa. I pèrdues, per exemple, de la manera de percebre el cos. Si jo no puc tocar l'altre i no em pot tocar a mi, jo puc desenvolupar una idea de que el cos no és un lloc segur. Això és una altra pèrdua. Pèrdues en els companys de classe, com dèiem abans, hi ha hagut reestructuracions, hi ha línies que no em permeten tocar l'altre, pèrdues de rutines. Les pèrdues sempre impliquen un dol. Llavors, aquest dol porta emocions que ens ajuden a processar aquestes pèrdues.
I recol·locar, calmar i desmentir idees com no vull sortir al carrer perquè mataré un avi.
Sí. Això també, clar, els infants i els joves són egocèntrics i això és una cosa biològica que necessitem que sigui així perquè per créixer amb salut, no? Aleshores, quan hi ha normes d'aquest tipus, no toquis que pots passar un virus, o al principi de tot, no?, que es va dir que els infants eren com bombes de contagi, elles i ells poden desenvolupar una sensació de que jo sóc perillosa. Aleshores, jo crec que cal esbrinar què hi ha darrere totes aquestes culpes, perquè moltes vegades hi ha idees que estan infundades sobre bases que no són reals, perquè tenen molta fantasia, també.
I compensar, buscar formes de compensar les mancances i les restriccions del temps Covid, doncs, per exemple, amb el joc lliure, amb el contacte amb la natura, buscar com compensar, no?
Sí, com dèiem abans també, els factors que puguin acompanyar tot això, tant prèviament a nivell de prevenció com actualment, d'alguna manera faran que tots aquests impactes psicològics siguin menys. Aleshores, jo diria que hi ha alguns factors molt importants per acompanyar. Un és l'expressió, que els infants puguin expressar què els està passant, que se sentin escoltades, la presència de les persones adultes que estem allà, és a dir, si estic allà no estic mirant el mòbil, estic realment present. El joc lliure és un altre factor de protecció perquè poden expressar la curiositat, el plaer, elaborar tota aquesta realitat que és tan difícil de digerir. I també jo diria vigilar amb la càrrega de tasques escolars, com poder atendre molt més el tema emocional que no pas el tema acadèmic. I d'altra banda hi havia un concepte que també es va fer a Bèlgica, que és el company de les moixaines, que era un company que podia anar a casa quan els infants es tornaven a confinar, només un, però que important poder mantenir aquest contacte entre iguals, encara que sigui una miqueta.
Avui a l'Ofici d'Educar, l'impacte emocional de la pandèmia en les criatures. I en aquest minut i mig que ens queda de conversa, comencem parlant a Carpena. Anna, un missatge potent per acabar que creus que hauríem de fer arribar a les famílies?
Sí. Que, mira, potser és una bona ocasió per posar de relleu la importància de la salut mental de la infància, més enllà de les patologies. I està clar que ara hi ha més consciència de que tenen necessitats els infants i els joves i que cal donar-hi resposta. Jo crec que el missatge és aquest moment, és bo donar importància i saber que escoltar, acollir i acompanyar no és sobreprotegir, perquè acallar o ignorar les necessitats deixa empremtes i molt més profundes i que quants adults ho arrosseguem.
Laura González?
Doncs jo penso que la importància de la intervenció i l'acompanyament a nivell preventiu ens pot estalviar ja com a societat, no només a nivell individual, molts problemes de salut mental importants.
Lara?
Jo diria dues coses. Pedagogia emocional a les famílies i polítiques que posin la vida al centre.
Doncs Anna Carpena, Lara Terrades, Rafael Vizquerra, que ja l'hem acomiadat fa una estona, i Laura González, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Molts petons i tant de bo aquest impacte emocional el puguem gestionar, perquè hi és, i per tant el gestionarem i ens en sortirem cuidant a les criatures i posant la vida al centre, com ens deia la Lara. Una abraçada, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
El Contrapunt, amb Oriol Dalmau.
Quin impacte emocional ha tingut la pandèmia en les criatures? Home, jo us puc posar l'exemple del dia a dia de la meva filla Martina, de 5 anys. Aquí teniu alguns moments quotidians, res, del passat cap de setmana. Martina,
què?
Com no recollis el teu quarto, no vindran els reis, eh?
Millor, que els reis no són de la nostra bombolla de convivència.
Ah, sí, clar.
A més, venen d'Orient.
Sí, clar, els reis d'Orient, sí.
Allà, a saber com està la R, ara mateix.
Sí, no, clar, clar.
El Mufasa s'ha mort, papi.
Bueno, sí, pobret. És que venien molts nyus i és una estampida i, bueno, l'han xafat.
No l'han xafat.
Ah, no?
Perquè no té sang.
Ah.
Els nyus no tenien mascareta. Ah. I anaven molt enganxats,
clar,
i li han passat la virus.
Ah, val. Martina, que t'ha caigut una dent. La posarem sota el teu coixí i així vindrà el ratoncito Pérez.
Millor li posem la dent, sí, al coixí a 2 metres a mi.
La dent a 2 metres teu? Per què?
Per la distància de la virus, papi.
Ah. Però vaja, que els nens són de goma, s'adapten a tot. Oi que sí, Martina, que tampoc cal patir tant, eh?
No cal patir, papa.
Clar que no.
D'aquí 4 dies vindrà la tercera onada.
Eh?
I tot infectat.
Home.
Així que a què més zona? Va.
Tampoc és això, Martina. Ai, no. Potser hauries de mirar menys el Pedro Piqueras.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar. Thank you.
I els llibres per somiar, el Jaume Centelles, amb un llibre avui, El gos pudent, Bon Nadal, de Coles Goodman i Marc Butaban. Jaume Centelles, Bon Nadal.
Bon Nadal. Fantàstic. Avui hem triat aquesta història nadalenca d'uns francesos, d'una sèrie d'un gos pudent, que és un gos que fa pudor a sardines, que viu a les escombraries amb el seu amic, el gat xafat, que es diu gat xafat perquè el va atropellar un camió, el va deixar pla com la coca, i són dos molt íntims amics. I demanen pel Pare Noel, perquè allà a França és on passa la història, el Pare Noel té més predicament que aquí, el gat xafat demana una manxa per inflar-se, i el gos pudent demana un collaret antipusses. És el que ells es demanen. És un llibre que fa riure bastant. És el quart que s'ha traduït al català, tot i que la sèrie original francesa de moment ja n'hi ha 10. Una pel·lícula també, llargmetratge, i bueno, el Titella, hi ha de tot. És un personatge molt entranyable. Perquè, no sé, ens aliem amb els que estan pitjor que nosaltres. I aleshores crea molta sinergia, perquè és una mica innocent, babau, una mica ximple. Llavors, en aquesta història de Bon Nadal, com saben que potser no vindrà el Pare Noel al seu cubell d'escombraries, van a buscar-lo. Llavors troben una casa que diu, aquí viu la família Noel. Oh, serà aquí, no? Truquen, pim-pam. Obre una nena, que és la nova Noel, que Noel és el cognom, és un cognom habitual, I entren allà i ni la nena ni el seu germà, la Noa i el Noé, no són gaires bones peces. Aleshores els maltracten bastant i cap a la segona part del llibre és quan apareix la nena protectora, la nena bona, que el que els acull i que, bueno, que se'ls estima. I és on surten aquelles històries dickensianes, puguem dir-ho així, del Nadal, aquelles coses que veiem quan arriba el Nadal i ens posen aquelles pel·lícules per la tele, sempre les mateixes, no? Una cosa de que bons que som les persones humanes. M'ha agradat molt aquest, en realitat jo recomanaria aquest i el primer, que és on et situa tots els personatges, el primer, i aquest seria el quart, com a regal de Nadal, i per llegir-lo amb els teus fills, si tens fills de més de 3, 4, 5, 6 anys, llegir-ho amb ells. Si són més grans, i el poden llegir sols i poden riure.
Atenció, perquè la proposta que us fem aquesta setmana, el gos pudent també el podeu veure a la televisió, al Canal Super 3, la proposta és qui vulgui participar ha de dir quin nom li posarien al gos pudent si li regaléssiu aquest Nadal. Respostes a l'oficideducar@ccma.cat. Teniu temps fins diumenge i podeu guanyar un exemplar d'aquest llibre, El gos pudent, Bon Nadal. I ja tenim la guanyadora d'aquesta, del darrer concurs dels llibres per somiar, la Rosa Maria Vilalta i la seva filla Lia, que ens han proposat aquest rock en el col·le dels Ramonets.
Els Ramonets, que bons. Bon matí, jo sol ja em sé vestir. Rock, rock, rock en el col·le.
A veure, Jaume, confessa, per què t'agrada aquesta cançó?
Som falleros, som valencians, i mira, és com aquí el Xiula, o el Pot Petit, o la de Marís, allà tenen molt... Jo sóc més del Dani Miquel, també s'ha de dir, però entenc que quan van aquest grup per les escoles i pels pobles, són molt festivaleros. Són molt de pegatina, perquè m'entenguis.
Recordeu, qui vulgui participar en el proper concurs dels llibres per somiar, de dir quin nom li posaríeu al gos pudent si li regalessin aquest Nadal. Aquesta és la pregunta, l'oficideducar@ccma.cat. Jaume Centelles.
Bon Nadal, no?
Moltíssimes gràcies, bon Nadal. Una forta abraçada i fins a la propera.
Sí, aviat.
Petons.
Ciao.
A l'Ofici d'Educar tornem la setmana vinent escoltant mestres catalans de l'escola en pandèmia arreu del món. I com diem sempre quan acabem aquest programa, sigueu lúdics, positius, alegres, i us deixem amb la Marató i el Jo em rebel·lo, una versió de Rosalén i l'Escolania de Montserrat. Petons i fins a la setmana vinent. Ja ho has vist, Roger, les criatures tenen una gran capacitat d'adaptació, però això no vol dir que no els deixi marques tot el que està passant.
Fantàstic, Elisabet. Moltes, moltes gràcies i que tinguis un gran dia.
Igualment, una abraçada. Bona feina.
Jo em rebel·lo envers allò que em fa patir, contra un món que de vegades no m'entén, perquè s'ha oblidat del que vol dir estimar.